saps fer-ho, és xulo.
Sí. Però, escolta, i què es refereix el saps fer-ho respecte a Àlex? Saps posar-me les dubtes al cos?
Saps tornar quan no has de tornar.
Clar.
Saps fer-ho, saps tocar els collons, bàsicament.
Però no, no, el nom comercial no.
En aquest cas és Saps fer-ho, una cançó que té molts números, crec jo, de convertir-se en un èxit, no només per com sona, sinó també pel videoclip. No sé si l'heu vist vosaltres.
A favor.
Xulo, el videoclip.
L'ha cremat.
És divertit.
Sí, és divertit, exacte. I és un videoclip, per cert, dirigit pels Amics de les Arts i Lil Dami, eh? Vull dir, està molt bé.
Ells es posen allà.
S'ho han currat. Res, si voleu, podeu buscar el videoclip, que està com sempre a YouTube.
Ara.
I jo avui us deixo amb aquesta cançó.
T'has fet, eh?
Saps fer-ho.
Gràcies, Núria.
A tu.
Saps fer-ho, saps fer-ho, saps fer-ho i avui. Desapareixes, fas allò que fas, que sempre estàs a l'ambient. Fas allò que fas i acabes trobant la manera de fer-te present. Rere aquella porta, però què hi fas? Aquí dalt el sostre, però què hi fas? A l'armari de la roba, però què hi fas? Aquí dintre la nevera, però què hi fas? Què hi fas a casa meva? Secta i sempre faig el que vols. Que tinc pànic als avions i m'has fet agafar 10 vols. La gent del meu voltant diu que m'estàs intoxicant i que està malament. Els teus desitjos no poden ser manaments. Però m'és igual, per mi ets Déu, cara i creu, no et puc dir adéu. Per sentir-te la veu, camino d'emposta a la seu amb el cor ple de forats. Disposat a perdre el cap, però saps a travessar l'escut que sempre duc posat. Aquella porta, però què hi fas? Aquí dalt el sostre, però què hi fas? A l'armari de la roba, però què hi fas? Aquí dintre la nevera, però què hi fas? Què hi fas a casa meva? Que m'enyores i vols tornar i jo dic ei, tu, i pots comptar, m'he preparat i per un cop seré fort.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Que passen de les 9 del matí, us ho hem anat explicant aquests dies des de fa quasi dues setmanes. Cada dia, cada nit, centenars de persones s'han concentrat a les immediacions de la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid per protestar contra la llei d'amnistia i l'investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. A les manifestacions convocades per entitats vinculades a l'extrema dreta i secundades per Vox, s'hi han anat veient pancartes contra Pedro Sánchez i contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i a favor, diuen, de la unitat nacional. Unes manifestacions on alguns dies l'ambient ha sigut molt tens amb càrregues policials i atacs contra els periodistes, manifestants que han llançat durant aquests dies objectes contra els agents, han increpat periodistes, han intentat trencar cordons policials. Entre els càntics, però, anaven contra Pedro Sánchez i Carles Puigdemont amb banderes franquistes, entonaven el cara al sol o l'himne de la Divisió Azul i feien fins i tot la salutació nazi. Per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres el reconegut historiador especialista en Guerra Civil Espanyola, Josep Maria Soler i Sabater. Professor Soler, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
No, gràcies a vosaltres.
Professor, com valora les manifestacions d'aquestes passades nits a la seu del PSOE a Ferraz?
Bé, si anem amb la cosa més exterior, doncs és una mobilització amb la qual doncs, es fa present la voluntat de l'extrema dreta de fer-se visibles després d'aquest resultat electoral dolent per ells i amb el qual volen, en certa forma, reivindicar-se com són els que defensen la veritable Espanya. No? Això seria extern. El que és profund és que darrere hi ha persones que impulsen, ja no és d'extrema dreta, sinó d'una dreta que no té equivalent a Europa, la dreta espanyola, la dreta que podríem considerar en l'espectre d'aquests partits polítics, diguem, que es reconeixen constitucionalistes, però que quan perden les eleccions fan actuacions, diguem, d'escassa acceptació dels resultats democràtics, no? I aleshores, de fons, aquí hi ha un problema. El problema és que l'estat espanyol és un estat amb el qual els sectors privilegiats, els sectors que fa molts anys que tenen l'estat a les seves mans, sigui com sigui, no volen entendre, no volen acceptar que hi ha una realitat diferent de l'estat espanyol, que el món està canviant, que apareixen identitats, algunes, en fi, sempre han existit, i altres són unes situacions noves que estan apareixent, que estan sorgint, i que volen el seu lloc dins de la vida democràtica, i això no accepten, i clar, és molt preocupant, això és preocupant, és a dir, més enllà de, diguem, d'aquests fets de violència, d'aquests fets d'insults i d'amenaces, aquestes coses, que això té una importància relativa, de fons el que està és covant, diguem, l'ou de la serp d'una violència i una negació de l'altra.
Ara em parlava de preocupant, ara parlarem just d'això i després farem una mica allò que no els agrada gens als historiadors, precisament, que és fer una mica d'història comparada, però jo he sentit molt aquests dies la molta gent gran, no?, perquè ha viscut el que ha viscut, que aquestes imatges són molt, molt preocupants i que tenen fins i tot certa por. Són preocupants aquestes imatges? Hi ha com per tenir-li por a l'extrema dreta en aquest país?
Sí, perquè, és a dir, quan tu vas creant un clima d'aquesta tensió i aquesta violència, diguem, la convivència i el diàleg es va trencant, no? I aleshores es poden produir fets i relacions, com per exemple la selecció catalana de futbol sala, la Federació Catalana de Futbol Sala, va jugar al futbol sala en una regió espanyola, no la diré perquè és igual, és a dir, cap al sud, no? A Múrcia, en concret. I aleshores, famílies amb noies, amb nenes, que estan jugant a futbol sala, poden ser insultades per ser catalanes. Clar, això és una barbaritat extrema. No solament això, sinó que, a més, diguem, totes aquestes coses el que creen és com una mena d'actitud de rebuig de l'altre. I és preocupant, per què? Perquè, en certa forma, diguem, molts dels vicis del franquisme, que era l'anul·lació de l'altre, aquesta sociologia franquista, que encara, aquests llegats del franquisme tan tristos, que, doncs, encara són presents. I són presents quan ho veus amb gent jove. I aquesta gent jove, això és preocupant, perquè són uns valors de negar, i això es transmet a nivell econòmic, a nivell de relacions humanes, de relacions entre joves, entre nois i noies, de masclisme, és a dir, totes aquestes característiques que el que fan és la no convivència. És un fet impensable en la majoria dels països d'Europa, són fets minoritaris aquí, potenciats d'una forma important per gent intel·ligent i gent preparada, doncs, que són els que viuen això utilitzant aquesta pobra gent, aquests joves o aquesta gent, diguem, que mira el passat, però darrere hi ha gent que amb tota la mala intenció el que estan fent és defensant els seus privilegis en referència, doncs, poder continuar una situació amb la qual Catalunya sigui, diguem, tingui aquest dèficit econòmic tan brutal i que això els hi permet a ells tindre uns beneficis econòmics o unes inversions, o bé traslladar part dels nostres recursos a altres zones de l'Estat sense control de ningú, com el que ara està passant. És a dir, la voluntat és més malèvola, no són aquests crits i aquests insults, això no deixa de ser anecdòtic, l'important és el de fons, i el de fons és voler mantenir aquesta societat desigual en referència a catalans i altres bascos i gallecs en referència a la seva identitat, cultura, i poder-se expressar al món.
Anem, però si li sembla bé una mica el llenguatge que està usant l'extrema dreta a l'Estat espanyol, amb discursos com el del govern il·legítim, el de traïdors a la pàtria, el de tractar el president de delinqüent, el cap de l'executiu de delinqüent. És un llenguatge que ens recorda l'emprat tot just abans de la Guerra Civil espanyola?
Sí, sí. No, la Guerra Civil espanyola no. Això, en certa forma, certes coses d'aquestes recorden ja l'any 1898. És a dir, quan es produeix la Guerra de Cuba, el 95, el 1895 i el 98, tots aquests fenòmens que ara es parla exactament són iguals. Traïdors a la pàtria, que l'únic que volen són els seus interessos, que són uns egoistes, que són gent avara, que tots els espanyols no són iguals. Són els mateixos missatges, en unes èpoques amb més radicalitat i en les altres menys. Però són els mateixos. Són els mateixos. Mai. Vosaltres el que voleu és trencar Espanya. Llavors es deia Catalunya nunca serà una segunda Cuba, doncs ara de Catalunya poden dir en referència al president Puigdemont, com abans podria ser en contra de l'Església quan hi havia el bisbe d'Eig, o abans seria en contra, diguem, de fenòmens de tipus cultural, de tipus esportiu, de tot. És a dir, tot el que pugui semblar una identitat i una defensa d'una forma específica dels catalans, tot això és atacat. Té aquestes característiques.
Des de l'aparició de fenòmens feixistes i d'extrema dreta, al llarg de la història ha anat canviant el modus operandi d'actuar d'aquestes faccions o es manté igual?
No. Hi ha vegades que han sigut més violents, hi ha vegades que han tingut més influència, i hi ha una cosa que ara sí que és indiscutible, i això està molt bé, malgrat que tots estem, diguem, molt decebuts en referència a Europa, perquè si Europa és un país democràtic i una comunitat, un poble es vol manifestar democràticament, Europa s'hi hauria d'haver posat quan no es podia manifestar, no? Però és cert que tot aquest fre davant d'aquesta extrema dreta té un resultat, i és que darrere hi ha Europa, perquè si això afectés a, diguem, a organismes policials o militars de l'Estat, ja seria perillós. Avui dia, com tothom ha sabut que això és impossible, formar part de la Unió Europea i utilitzar l'exèrcit en certes coses, i clar, l'exèrcit s'ha blindat. També s'ha de dir que l'exèrcit d'aquests últims anys no és l'exèrcit de fa uns quants anys, eh? És un exèrcit, diguem, que s'ha modernitzat, que ha viatjat i que ha vist que, diguem, tot aquest plantejament d'extrema dreta caurà i farà llavor amb uns sectors minoritaris, però la gran majoria, doncs, està pels processos que podríem dir de respectant els resultats electorals que surten referents a les convocatòries que fa l'Estat espanyol.
A l'Estat espanyol, que no hi veiéssim sovint manifestacions d'extrema dreta a tret de dies puntuals com el 12 d'octubre, com el Dia del País Valencià, d'atacs puntuals també com l'assassinat, per exemple, de Guillem Agulló, etcètera, etcètera, sí, sí. No vol dir que no hi hagués extrema dreta a Espanya?
Sí, sí, l'extrema dreta a Espanya hi és. Com hi ha extrema dreta a Alemanya, com hi ha extrema dreta a Itàlia, com hi ha extrema dreta a diversos llocs. Aquesta extrema dreta hi és. Però, diguem, amb aquestes manifestacions i reivindicant, diguem, un estat de guerra, com va ser el franquisme, o bé reivindicant el feixisme, o bé reivindicant símbols nazis, això, lògicament, darrere de tot això, només amb un estat que li dona, o un estat profund que li dona cobertura, és possible de que això existeixi. Hi ha l'estat espanyol, hi ha uns sectors que li donen cobertura. L'exemple més clar, podríem posar en tres casos significatius que van passar ahir mateix, no? Mm-hmm. Per un cantó, els dels jutges, és a dir, els jutges condemnant una llei que no coneixen. I això, clar, és insòlid. És a dir, una llei que no coneixen. Recordem que mai es van oposar al cop d'estat de veritat, que hi va haver tancs als carrers i trets al Parlament espanyol, quan el Tejero. És a dir, segona característica, el foment del treball nacional. El foment del treball nacional, és a dir, que posin en dubte una llei amb la qual ells ni pinten ni res, perquè diguem, és un organisme amb el qual ara no té la defensa dels interessos de veritat de Catalunya, sinó estan defensant els seus interessos perquè molts d'ells estan relacionats amb l'IBEX. Això és impresentable. Després, que la persona que representa la responsabilitat davant de la defensa d'Europa, en Josep Borrell, que digui que ell, d'aquest partit, per cert, que ell té els seus, diguem, les seves prevencions, això és insòlid. Què vol dir això? Vol dir que no es vol respectar, fins i tot un del propi partit, no es vol respectar aquesta actitud d'un pacte polític que està dins els paràmetres democràtics. Això no vol dir que la gent que estigui a favor d'aquesta aliança o d'aquest acord que han arribat Junts, Esquerra Republicana, etcètera, un i estigui a favor o en contra. Això és una altra història. I estaràs a favor i estaràs en contra, però tot el que s'ha fet està dins d'uns paràmetres democràtics. Com deia Winston Churchill, diu, la política no saps mai en qui vas a dormir, però tot el que s'ha fet, tot és legal. Aquí no s'ha forçat a ningú a fer una cosa o a fer una altra. Recordem una última circumstància. Quan guanya la dreta espanyola, que és impresentable de cara a Europa perquè no és equiparable, i no s'entén que amb una economia com l'espanyola, que és moderna, que tingui una dreta tan absolutament, diguem, amb estultícia, amb ignorància, no? És incomprensible, això. Doncs quan va guanyar l'Aznar, si ho recordem, van passar el trànsit de competències de la Guàrdia, de la Guàrdia Civil de les carreteres, ho va passar, diguem, a Catalunya, uh-huh. I van passar el control de l'ordre públic als Mossos d'Esquadra, una policia que ara és una policia europea. No hi va haver cap... Això és molt menor. És a dir, el que s'està fent ara és molt menor d'importància. I llavors ningú va dir res. És a dir, la dreta espanyola, sempre que creu que pot perdre algun dels seus privilegis, sigui per la raó, sigui quan perd eleccions, mobilitza amb molta gent. Alguns en volen fer, encara que siguin després d'extrema dreta, que per ignorància, que per desconeixement, perquè estan covant una actitud anticatalana tan profunda, perquè nosaltres som el problema. És a dir, el problema és que els catalans som els que alterem els problemes, si se'n recorda. Hi va haver en el seu moment que el propi Pablo Iglesias va dir, després va rectificar, però va dir de que la culpa de que sortís el feixisme a l'estat espanyol era dels catalans pel que reclamàvem. Escolta, tot poble reclama el que vol. Això és, a més, amb característiques democràtiques. Tothom ara parla de llire a la mà. Amb el llire a la mà. Mm. Bueno, són actituds amb els quals, quan tu vas al món, et pregunten coses en referència a l'estat espanyol que s'entén aquesta mena de manca absoluta de prestigi que té l'estat com a estat en referència a nivell internacional.
Professor Soler, per què, malgrat tenir una llei de memòria històrica, l'estat espanyol no està penat, deixi-m'ho dir així, per ataxis en aquest país?
No, perquè no se la creuen. La llei de memòria històrica, el PP sempre diu que quan pugi al poder, doncs que quan torni a guanyar l'eliminarà. Doncs és així. Li posaré un exemple. Tots els països del món, tots sense excepció, tenen una direcció general amb la qual la gent que mor lluitant per aquell país té els seus cementiris, això ho hem vist a Normandia, ho hem vist a Malta, ho hem vist de la Primera Guerra Mundial, ho hem vist al sud-est asiàtic, a tot arreu. És a dir, hi ha una direcció general que preserva d'una forma neta, d'una forma honesta, d'una forma pulcra, diguem, els cementiris on estan enterrats tan joves que han mort lluitant pel seu país. A l'estat espanyol, és a dir, l'únic que hi ha és el Valle de los Caídos, a més, que va ser traslladat molt de les seves despulles sense coneixement dels propis familiars. I la resta no existeixen, no accepten aquesta realitat, és a dir, és com una mena de negació de l'altre permanent sempre, a nivell polític, a nivell social i a nivell econòmic, sempre passa el mateix.
Mm-hmm. I parlem, tot plegat em porta cap al camp una mica, segurament més de la sociologia que de la història, però sí que vull preguntar-li una mica pel perfil del manifestant que hem vist darrerament, perquè sí que és veritat que s'ha vist bastanta gent gran, cosa que ens portaria a pensar, bueno, gent que ha viscut el feixisme i combrega amb aquelles idees, doncs ara torna a sortir al carrer perquè creu que és molt lícit fer-ho, però també hem vist molta gent jove, no?
Sí, però aquesta gent jove és el que és preocupant, és a dir, en certa forma, la complexitat del que produeix la societat moderna, el món, avui dia estem en un món global, amb el qual tu pots conviure amb una persona que és xica, amb una persona que és de l'Equador, amb una persona que ve de Sud-àfrica, amb una persona eslava i amb una persona que ve tota la vida, diguem, de la Catalunya més profunda o de l'Extremadura més profunda. Hi ha gent que totes aquestes característiques li crea una profunda incomoditat, i aleshores el que fa és refugi amb els seus propis valors i nega els altres. Els sectors de l'extrema dreta són això. És a dir, acceptar valors com pot ser el feixisme, com pot ser el franquisme o com pot ser el nazisme, clar, això és propi de manipular gent sense massa formació, sense massa... No vol dir que no coneguin coses, no vol dir que no hagin viatjat, però això no és equivalent a tindre formació i cultura respecte als altres, i això està passant. No s'educa amb aquests valors. És a dir, si surt personatges amb els quals no posen en dubte res, com el famós aquell Casado, aquell altre dirigent del PP, no? O bé el propi Feijóo, que ja ve un dia que diu que vol donar una solució per Catalunya i el fan rectificar el moment, què passa? Que tots aquests fenòmens apareixen i llavors surten amb aquestes violències, amb aquesta negació de l'altra, agressivitat, perquè busca uns culpables, i els culpables propiciatoris som nosaltres, que som més febles a nivell... Sense valors democràtics som més febles, clar, amb violència, amb imposició de l'Estat, els catalans sempre serem més febles al costat de l'Estat espanyol.
El feixisme, el neofeixisme i l'extrema dreta, professor, bien com explico ara... Saltilla massa sovint i massa ràpid d'incult i aquí és on arrem tots plegats?
Sí, perquè pot ser gent que tingui una certa formació, pot ser que tingui gent que tingui títols universitaris, pot ser noies i dones, és a dir, és curiós, no?, de que dins de l'extrema dreta hi hagi, amb uns valors tan masclistes i negació dels valors de la dona i la feminitat, que hi hagi dirigents polítiques d'aquestes característiques a l'extrema dreta, però sí, moltes vegades no se l'analitza amb tot el que té, diguem, de components amb els quals que rebutja l'altre, però sí, això caldria més anàlisi. Ara bé, hi ha una certa admiració de la violència, una certa admiració, diguem, de fets del passat amb el qual doncs, es mistifiquen. I després hi ha una cosa que és important, que això no ho hem d'oblidar, i és que la democràcia està decebent a molta gent. I aquesta decepció de la democràcia per no funcionar realment de forma democràtica en referència a molts aspectes, el que produeix és un refugi d'altra gent cap a l'extrema dreta. Però la democràcia està en un moment delicat, perquè moltes vegades hi ha molts jocs polítics que no corresponen realment amb unes característiques d'honestedat democràtica per l'actuació dels partits polítics, per les corrupcions, etcètera, etcètera, per no preocupar-se per la gran majoria de la societat. Els partits polítics a nivell europeu i a nivell català i a nivell espanyol es preocupen a vegades més per ells que per la societat i tot això produeix aquesta decepció democràtica.
Deixem preguntar-li, perquè a vegades hi ha gent que ho ha comparat, pel que fa a la crispació, què hi ha de diferent entre les manifestacions, per exemple, que vam veure a Urquinaona l'any 18, l'any 19, contra la sentència del Tribunal Suprem a líders independentistes i les que estem veient aquests dies a Ferraz?
Les manifestacions que es veien a Urquinaona eren manifestacions davant d'una resolució, d'una sentència, amb el qual aquesta sentència generava, a partir d'un fet, que hi havia un grup de persones, 3 milions i escaig de persones, que el seu delicte va ser anar a votar amb un paperet. Això cap país del món es va enfrontar mai a cap referèndum reconegut o no reconegut de forma violenta, cap. Ni l'Iran, l'Iraq de Saddam Hussein ho va fer això amb els kurds. No, això només ho va fer l'Estat espanyol. Llavors aquesta gent, aquests joves, majoritàriament joves, es van queixar contra un estat que van creure que invadia les competències amb el qual la gent té dret democràticament de poder manifestar les seves opinions. Aquestes és perquè és que no hi hagin opinions. És a dir, les manifestacions de l'extrema dreta d'aquests dies és perquè no hi hagi opinió. A part d'això, aquí dona una certa presència, hi ha tota una mena, diguem, hi ha tota una mena d'uniformització dels símbols, tapant-se la cara, posant-se les caputxes dels anoracs o de les dessuadores, etc. Totes aquestes característiques. I després els dona molta presència, diguem, als medis de comunicació, i això els fa protagonistes. Però uns era per no respectar uns vots democràtics, de l'opinió d'un poble, i els altres és que no volen, és que no votin, que és diferent, que no es prenguin decisions, diguem, plenament democràtiques. I estic no d'acord amb aquests pactes, que això és una altra història. Mm-hmm.
Deixem preguntar-li també què s'espera aquests propers dies d'investidura. Tenim, tenim present com ha actuat l'extrema dreta al llarg de la història. Té por que passi una mica... Jo aquests dies ho deia també a micròfon obert, que no sé si pot arribar una mica a passar el que vam poder veure amb Donald Trump, amb els seguidors de Donald Trump al Capitoli dels Estats Units. Això pot arribar a passar, aquests dies d'investidura?
Jo crec que no. No vol dir que no hi hagi la voluntat de fer un intent semblant. Eh? És a dir, que la primera democràcia al món tingués aquell fet del Donald Trump, això és una cosa que demostra molt la crisi amb la qual està la democràcia. És a dir, que hi hagués una persona amb els símbols més bàrbars de l'Estats Units, més profund, amb aquells caps de bisoni, aquelles actituds, i fins i tot amb violència atacant el Capitoli, això va ser terrible per a la democràcia. No? I pot ser que hi hagi aquest intent. El que sí que és indiscutible és que això continuarà, diguem, amb manifestacions, i després hi haurà crispat molt més la situació política. Però això es anirà desinflant, però ho mantindran viu. Doncs hi ha tot un esquema de l'Estat espanyol amb el qual hi ha famílies que fa 200 o 300 anys que de pares a fills i a nets viuen de l'Estat, ja siguin militars, ja siguin jutges, ja siguin funcionaris de l'Estat, que volen continuar tenint aquest privilegi i volen que, diguem, altres zones o altres característiques o altres evolucions que es puguin produir a nivell administratiu, a nivell autonòmic, a nivell federal o a nivell d'independència, no es produeixin perquè ells veuen en perill el seu futur. I això, diguem, és possible que aquesta tensió continuï des de la premsa i des dels mèrits de la judicatura espanyola, o des del Senat. Això és molt possible que vagi continuant aquesta tensió, i aquesta tensió, lògicament, d'alguna forma o altra, es desinflarà. Però mentre no arribi, diguem, als òrgans, diguem, de violència de l'Estat, que això és l'exèrcit, i l'exèrcit sembla que en aquest cas doncs està en uns paràmetres totalment europeus, i en sectors importants de la policia, doncs això tindrà la importància que té, que és una importància de crispació de la societat i que no passarà d'aquí. Espero i desitjo, però clar, fer pronòstics per un historiador sempre poden ser tan poc valuosos com el de qualsevol.
Sí, com sigui, ara em deia, això es anirà desinflant, tot i que intentaran mantenir-ho viu. Esclar, som a 14 de novembre i s'acosta el 20 de novembre.
Sí, sí. Ho intentaran potenciar molt per algunes emissores de ràdio amb el qual, si hi hagués una autèntica... Són emissores de ràdio o alguns medis de comunicació que el que publiquen en un país com Alemanya no ho podrien fer, o com Dinamarca no ho podrien fer, o Bèlgica o França, etc. És a dir, aquestes atrocitats, aquests insults, aquesta mena de vexació de l'altre, de calúmnies, i no es podria fer en altres països. Aquí, doncs, no hi és a dir, el delicte de calúmnies no existeix, el delicte de falses veritats no està, i això ho potenciaran i crearan aquest clima de tensió tot el que puguin. Si això continua funcionant, hi haurà un moment que això es desinflarà, com tantes coses d'aquestes, no? Però ells ho intentaran, per exemple, tot aquest sector de la judicatura, ho intentaran la llengua catalana, ho intentaran a tot arreu, perquè al fi i al cap són atacs que fan per intentar defensar els seus privilegis. I aleshores utilitzaran l'extrema dreta, utilitzaran el que sigui, o sectors de l'extrema dreta. Però ells veuen que aquest món de privilegis a poc a poc s'està acabant, però la democràcia és molt tossuda, és molt lenta, és veritat, però és molt tossuda, i a poc a poc la voluntat de la gent va apareixent. És a dir, ara no pots fer com s'ha fet en certes parts del món, no?, que han tret o que estan intentant treure els naturals els veïns d'aquell territori, no?, com va passar, diguem, a Nagorno-Karabakh amb els armenis, no?, o el que sembla que està passant, que està passant amb Gaza, no?, que estan traient els palestins. Això avui dia és impensable a Europa, que puguin expulsar-nos, no?, aquest tipus de coses.
Historiador, especialista en guerra civil espanyola, amb més d'una dotzena de llibres sobre tota aquesta qüestió, Josep Maria Soler i Sabater, un plaer, com sempre, parlar amb vostè i que ens il·lumini sobretot plegat. Que vagi molt bé, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Qui no es mou no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, la ràdio expeditiva.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
29 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Bon dia.
Els cascos bé?
No, no gaire, però bé.
No ho entenc, eh?
Què ja, passat, senyal però que tinc el cap petit.
Però què et passa? Sí, home, sí. Ah, que no, que són massa grans.
Que
em cauen,
sí.
És veritat.
No em queden a la vida.
Com a l'altura del coll. Sí. Està bé, gràcies.
És un cap gros, ell. És un cap gros.
Sí.
Ai, les cosetes, sí.
Les cosetes de l'Andreu.
Millor ara o no?
Sí, bé.
Jo no et veig bé.
No, no escolto d'una orella, però no passa res.
Avui no et veig
tot bé.
Bé.
No et veig bé.
No.
I el cable aquell que va a l'altra banda de la taula...
Molt radiofònic, això, també.
Sí, bastant.
Va, escolta'm, aquí has estat queixat avui.
Doncs mira, avui he estat queixat a la Mireia Oriol, a l'actriu que ens ve avui a visitar per presentar la sèrie La mirada de la Fiona.
Veus com sí. No va bé.
Quina poca alegria, que és Mireia Oriol,
no.
Eh?
Veus com
sí.
No
va bé. No, no. A veure, el data de naixement, 14 de maig, signe del zodiac Taure.
Ui, mira. Sí. Gairebé.
A veure, la seva biografia té la paraula Eyonam.
Eyonam?
Sí. Què la seva biografia d'Instagram té la paraula Eyonam.
Què significa?
Un moment. Una miticona després també d'una vella i d'una bola del món. A veure, no entenc massa res, però posant Eyonam al Google fas màgia.
Ep.
Ah. I he trobat un blog de la Mireia Oriol del 2014. Sí. Mireu, la biografia del blog és aquesta. Em dic Mireia, d'aquí menys de 4 mesos seré major d'edat i encara no he pogut respondre la pregunta que em van fer quan tenia 6 anys. I tu, Eyona, què voldràs ser quan siguis gran? D'aquí suposo que ve el... Suposo que li deien de petita, Eyona, no sé... Ves a saber. I dins d'aquest blog hi ha alguna que altra parleta, no? Per exemple, una del sortir de festa. Bé, més aviat a la preparació del sortir de festa. Aquell moment en què mires què posar-te, com et maquillaràs, i que tot plegat ha de semblar que només has estat 10 minuts preparant-te. Llavors, sí, està bé, està bé. Uh-huh. Si anem al seu Instagram, és que clar, siguin les fotografies que siguin, queda bé. Mireia Oriol. Per exemple, amb un sol espaterrant dins la seva furgoneta camperitzada amb el nòrdic per sobre, quan se'n va anar de ruta pel País Basc, doncs queda molt bé, la veritat. I us preguntareu per què. Doncs perquè abans de ser actriu, la nostra convidada d'avui era model i havia anat a passarel·les de Londres i París, dues grans ciutats parlant de moda.
Déu-n'hi-do.
També va ser portada amb una altra actriu que també era model, que és Milena Smith, i que també va estar aquí a La Caravana la temporada passada. Ara bé, no sóc massa partidari de penjar les fotografies amb la marca d'aigua de Getty Images. Aquestes que t'apareixen al Google, no? Mm-hmm. Però amb bona qualitat. Segur que en té de millors, seguríssim.
Mm.
Petita curiositat. Té un tatuatge a la part interior del canell, que és una onada. I crec que Núria Ros...
No.
No? Ah, tu tens una N.
M, M.
Una M. Mm. Sembla una onada, per això.
Sí, perquè fa com la forma d'onada. Depèn de com tu miris, eh?
Tens una M de Mireia Oriol.
No. De Marta Graboleda, que és la meva mare.
Ah, fixa't.
Maquíssim. Mm. Bé, dit tot això, Mireia Oriol està més que aprovada, eh?
I fa un paperàs a la mirada de la Fiona.
Uau. Sí, senyor.
Uau. Molt bona actriu, eh, Mireia Oriol.
Sí.
Val, Déu toc.
Mireu, avui us vinc a parlar dels els palets japonesos.
Ui.
Hashi.
Ahir a la nit em vaig usar.
Ah, es diuen hashi?
Sí.
No ho havia sentit dir mai.
Tampoc.
Mira que
jo
menjo.
Hashi.
Sí. D'això jo.
Primer de tot, una pregunta.
Aquests
quin utilitza?
Els gossos de la neu?
Hashi. És un husky. Bé,
husky. Jo li agrada molt a... Bueno, és igual.
Quin utilitza de hashis?
Jo.
Jo. Sí, no? I no només per menjar sushi, eh?
Ah?
També per el ramen.
La paella?
No, paella se'm complica.
Saps què passa? Que a mi l'arròs...
És més bo.
Sí, però la Rosa em costa molt.
Home, normal,
els, els que saben...
Us agafa com a boleta.
Els sí, que saben agafen l'arròs com fos una cullera.
Sí, a veure, jo us he de dir que jo no em vaig... no vaig haver de fer algunes classes... No, o sigui, vaig haver de fer algunes classes, perdoneu, per aprendre'n a fer-lo servir, sí. Però com quan et treus el carnet de conduir, sí. Doncs això ja comença a ser un hàbit i llavors ja és automàtic, sí. No, una miqueta.
Sí. Saps com vaig aprendre jo? Amb Karate Kid. Perquè el senyor Miyagi els utilitza per caçar mosques.
Sí.
I vas, em vas fixar en
la tècnica. Jo em vaig aprendre perquè en un restaurant et posava la manera amb la qual havies d'agafar els palets.
Hi ha truquets, eh? Ahir em van ensenyar un truquet, ahir que vaig anar un japonès a sopar.
Com
aviam com... Mira, sí, com ho faig, això.
Dos bolígrafs.
Has d'agafar com els... Si no ho faig, no sé explicar-ho. Has d'agafar com els dos...
Palets.
Palets, diguem-ne.
Sí, els hashi.
No? Enrotllar per la part superior... Un tovalló? Sí?
És complicat,
però això.
Però una cosa, això
una
és...
Una persona que no en sap.
Exacte. Tu,
clar, és per aprendre.
Ah, val.
Sí.
Ah.
Tu poses els palets en horitzontal, els
val.
Dos.
Sí.
Sí?
Sí.
Agafes un tovalló i enrotlles la part de juntar. Sí?
Sí.
I després trenques el tovalló. Llavors et fan com pinça.
Sí.
Ah.
Sí?
Clar. Molt bé.
Ostres.
És un mètode per aprendre.
Sí, sí.
Està molt bé.
Tot a veure... així, hi ha gent que no n'aprena.
No, ja.
I hi ha gent que no vol aprendre, tant.
A veure, si aneu a un restaurant japonès de qualitat, segurament els palets estan ben llimats, no?
Sí.
Tot plegat, vull dir, estan separats. Clar, el problema és quan no estan separats. Ah. És a dir, que tu els has de separar. Sí. Llavors, per què s'han de trencar sempre? No ho entenc. Bé.
Perquè si no pots agafar el sushi. Home.
No, ja, clar. Però vull dir, per què han d'anar ajuntats?
O perquè, bé, no,
perquè de fàbrica serà així, més fàcil. Sí.
No,
història,
no, però ja t'entenc, perquè hi ha uns palets, no me'n recordo quin nom tenen, no,
hashis,
que són de metall i et venen separats.
Sí. Aquests són els bons.
Està molt bé, aquests.
Sí, aquests són els bons. A veure, quan jo ahir, per exemple, vaig anar a sopar a un bufet lliure i hi havia aquests palets, aquests hashis de fusta.
Sí, els típics.
Sí, llavors, a mi el que em provoca molt toc és... el moment de trencar-los, perquè moltes vegades... A mi no m'ha passat mai, encara,
plec,
però moltes vegades se't crea una part important enganxada, diguéssim.
No queda equitatiu.
Clar, no queda equitatiu, però això... Hi ha gent que diu que són anys de mala sort.
Fixa't.
Bé, no ho sé. Jo la mala sort ja la tinc de per si, no? No han sigut els palets, els hashis. Però també us he de dir que... es queden, com dir-ho, estelles, de vegades.
Sí, perquè, clar, són de...
I això ja a mi no em fa gaire gràcia, la veritat.
No, clar, llavors... allò va a la boca, eh?
Sí, clar, efectivament. Compte. Llavors pots tenir problemes sí. A l'esòfag. Vull dir que... compte.
És així.
Quin drama.
Què? Anem a la red flag?
Sí.
Va.
A veure, mireu, saber-se totes les coreografies de TikTok.
Ui!
Sí. A veure, sé que tothom o la majoria de la gent passa hores i hores mirant vídeos al TikTok, alguns molt interessants, sobre ofertes en botigues online o diverses marques, com aquí, Servidor. Però i què passa amb els balls? Hi ha gent que se sap cada ball i cada cançó que apareix en aquesta xarxa social. I avui, quan estava escrivint aquesta secció, he recordat un dia que vaig estar en una escola bastant a prop d'aquí, he de dir, i que era un dia de pluja. Això ja fa una mica més de 3 anyets, i clar, si plou, tots dins de classe, tots els nens dins de classe... Doncs els vaig deixar posar a YouTube cançons mentre es dibuixaven, no me'n recordo el que exactament. Total, que una nena va decidir posar un remix de moltes cançons que apareixien a TikTok perquè havies d'endevinar quin era el ball d'aquella cançó. La meva sorpresa va ser que se'ls sabien tots.
Sí.
Això és molt fort.
Amb quines edats?
Amb quines edats? Era tercer de primària, em sembla.
Per tant...
Vull dir, 11... 8 anys.
8-9 anys.
Sí. Vull dir, tela. Jo us dono una mica de consell. No us fieu d'aquesta gent, perquè si se saben tots els balls de TikTok, és que s'avorreixen molt.
No us fieu de nanos de 8-9 anys.
No, exacte. Bé, també.
I han de dedicar molt de temps, perquè no són pas fàcils.
Sí.
El que dèiem ahir de les tecnologies i els petits de casa.
Sí.
En popular opinion.
A veure, avui tema manifestacions, el deixem una mica aparcat? Bé, no, he de dir dos petits apunts.
Vinga,
val? A veure, treure Reddit de les manifestacions és una altra cosa. Anar a vendre loteria enmig del meollo, Té tela, eh?
Poca broma.
Té tela.
Loteria.
Sí, sí. S'ha fet viral una fotografia a les manifestacions de Madrid, sí, on hi havia una dona amb dos cartells venent números de loteria de Nadal.
Mira, veus.
No ho veus malament.
Ja està.
No. I després també poc se'n parla de la dona plaça Sant Jaume, que s'ha fet famosa.
La que es crida.
La que crida. S'ha fet famosa perquè no para d'aparèixer a Twitter fent de resposta de molts memes. Sí. És a dir, aquesta dona li ha anat fantàsticament cridar d'aquella manera. Sí. Potser per la seva veu, no gaire.
Té cara de gremlin o...?
Sí. I una cosa, la fotografia que li han fet de cara, poc se'n parla, eh? Fa por.
Sí, sí, sí.
Fa molta por.
No la podem entrevistar, no es trobarà, jo. No.
Vull dir...
No, directament ho has decidit.
Vols que et deixi sort?
Què? Ah!
Clar, imagina't cada resposta...
Clar. Crida.
Cada resposta...
Sí, sí, totalment. A veure, no, l'En Popular Opinion d'avui, bé, una mica el tuit que m'ha fet molta gràcia, que l'he vist avui, deia una noia, per llei d'amnistia, la de la meva amiga que perdone tots els homes de la seva vida.
Ai, que bé, m'agrada molt aquest tuit, eh?
A veure, un aplaudiment a aquesta noia per la creativitat que ha tingut fent aquest tuit, perquè déu-n'hi-do, la imaginació que té. Llavors, en segon lloc, no perdoneu a tothom si us han fet alguna cosa, és de primer de la primària. Òbviament que les persones parlant s'entenen, no? Però crec que ja tenim una edat per no deixar passar segons quines coses. Aleshores, feu el favor d'oblidar, però no de perdonar, actituds ni actes que hagin pogut ferir els vostres sentiments. Estimeu-vos una mica millor, sisplau.
Perdono, però no olvido.
Exacte.
Jo no puc estar d'acord amb això. Eh?
Per què?
Perquè no, s'ha de perdonar. I fer borrón i cuenta nova. Si et demanen perdó,
Sí, clar. Depèn.
Si depèn de la situació.
Depèn de la situació. Si et trenquen el cor, per exemple, una cosa...
No, això sí.
També. Molt sentimental.
Alliberat.
Si, però si és per la persona, és per la pròpia persona. Tu, si perdones bé, et quedes més a gust.
No hi estic tan d'acord. Bé, per això es diu un popular opinion.
Debat.
Ja? Sí, a veure, una mica la...
No, m'agrada el debat.
La punxeta, és a dir, la... Com es diu?
L'espineta.
L'espineta se't queda clavada.
Sí, sempre.
Vull dir, i sempre estarà allà. Vull dir, anem a veure. Tant perdonat, no has perdonat si se't queda. Ja està.
Va fort, eh?
Va fort, l'Andreu. Tot bé? Sí, eh?
Perfectíssim.
Molt bé.
Ai, Déu meu. Consells, va.
Va.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, Núria, consells avui per què?
Per passar la ITB.
Ep. Ui, bona
segurament
aquesta.
Segurament diré ITV alguna vegada. És que ho he dit així tota la vida.
Perquè és com ho diem popularment.
Sí, oi?
Sí, home, sí.
Avui us porto els consells definitius per passar la ITB, uns consells importants, indispensables, perquè... Passar la famosa i periòdica inspecció tècnica de vehicles és un deure que tot conductor ha d'acatar cada X temps.
Sí.
És així. Tens cotxe, ITV. No tens cotxe, no ITV. Així de senzill.
Com has dit això?
ITV. Com SMS. SMS és una mica SMS. En fi, de fet, ho dèiem, tots els vehicles estan obligats a passar-la i tot i que el quant dependrà del tipus de vehicle i la seva antiguitat, doncs hi haurem d'anar alguna vegada a la vida.
Clar.
I si no, ves caminant. Però també t'hauràs de passar la teva pròpia ITV, que és anar al metge.
Exactament.
En fi, sigui com sigui, la ITV, ningú se't lliura. Per això avui a Consells de Lifestyle us porto els consells definitius per passar amb èxit i sense ensurts la ITV.
Cuando la tienes que pasar la ITV, hasta el coche ponse a temblar la ITV, ayer pintaba, mire usted.
Boníssim, això.
Sí.
S'ha trobat gent ball, això, eh?
M'agrada aquest himne de la ITV.
No sabia que existia, em va encantar.
Sí, sí.
Ostres,
no,
està molt bé. Està molt bé. Abans d'anar als consells, vosaltres heu passat mai la ITV?
Home.
Jo he acompanyat gent.
Sí, has acompanyat gent. Per tant, has vist com funciona,
Sí, home.
Et dic una cosa, els professionals de la ITV són molt professionals de la ITV, No trobeu que són persones que saben perfectament al mil·límetre com que han de fer?
Jo que no sé de cotxes...
Jo tampoc,
A veure.
Són molt professionals.
És que ara igual em truquen i es fotran amb mi,
No estàs d'acord, tampoc.
Són una mica cunyadetes.
Sí.
Depèn de com.
Saps aquella persona que es posa manos en jarra darrere el cotxe, donar-te indicacions cap on has d'aparcar?
Sí.
Doncs són aquesta gent són potencials cunyats.
No dic que no, no dic que no, però jo admiro la seva... O sigui, van per feina i sí, saben què fan.
Jo sí, clar, passar clar. Moltes durant el dia.
Sí, sí. Volante, el volante. Sí.
Volante.
Dale, dale, sí. Para la izquierda.
Dale gas, dale gas.
Són tan professionals que imposen una miqueta i tot. Sí. Eh? A veure, que és un cotxe, sí. Eh? Vull dir...
És igual que quan et trobes un control dels Mossos i et poses nerviós i se't cala el cotxe.
Sí, sí, exacte, és així.
És sí, sí. Com allò quan fan de... Dale gas, dale gas, dale, 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 dale. Para!
Sí.
Jo poso molt nerviós.
Salga del cotxe, salga del cotxe un moment.
Ostres, sí que te n'en recordes per no tenir
sí.
Cotxe.
Sí, igual, sí, així, així.
Ostres, perquè jo hi he anat una vegada...
Tu l'has passada, Andreu?
No, jo mai. Però... És a dir, perquè el cotxe està al nom del meu pare.
Anava a dir, perquè si no, no ho diguis per la ràdio, això.
I a més, també el meu pare és mecànic, vull dir que la passa sempre.
Molt bé, això.
Pon un mecànic en tu vida.
Sí.
Molt bé, molt bé. Doncs anem als consells. Consell número 1, porteu tota la documentació, val?
Sí, sí.
Atenció a aquest primer consell, perquè és importantíssim. Per poder superar la ITV amb èxit, heu de portar, i atenció, anoteu, la targeta d'inspecció tècnica del vehicle, indispensable, i el permís de circulació, evidentment. A més, també es comprovarà si el vostre cotxe té el seguro en vigor. Ep. Per tant, tot i que a vegades ho mirin a través de la base de dades de la DGT, sí que recomana portar el rebut del banc per evitar problemes si el sistema falla.
Mira, perquè bona ara, aquesta.
Ara funciona tot per internet, però a vegades el sistema pot fallar.
Sí, sí.
I si t'has fet quilòmetres per anar a passar la ITV i resulta que no te la poden passar perquè no tens cap seguro del...
farà...
Ai, cap resguard del seguro...
Et farà rabieta.
Sí, sí.
Sí, sí, va, hauràs perdut temps.
Clar,
llavors, hi ha moltes persones que van a passar a la ITV i es deixen alguna part d'aquesta documentació.
Sí, sí.
Sí, sí, i és una pèrdua de temps. I mira, clar. És molt senzill, targeta d'inspecció tècnica del vehicle, permís de circulació i a poder ser també el seguro en vigor imprès, d'acord?
La targeta, aquesta d'inspecció, és l'enganxí, no?
Sí.
Ah.
I també crec que hi ha un paper.
Ah.
Que, o sigui que és una mica que t'han fet l'estudi l'última vegada.
Val.
L'última vegada et fan com un examen, has passat la ITV
sí,
i tu guardes amb tota la documentació del
un
cotxe.
Paper, llavors,
abans
de
l'enganxina, sí, 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 sí.
Jo com no els distingeixo, trec sí. Tot.
Sí. Jo també. Ja t'ajuden,
amb la carpeteta, no?
Ja t'ajuden i...
Guions de la ràdio, mira, ja està tot.
Seleccionen el que els hi fa falta, sí. Llavors, tenim la documentació, per tant, anem al consell número 2. Sol·liciteu cita prèvia. S'han de dir aquestes coses, sí, sí. Perquè a vegades se'ns passen.
I de vegades és molt complicat trobar-ne, eh?
Correcte. És un consell evident, però, ojo, alerta, no us presenteu allà sense tenir cita prèvia, perquè us podeu passar tot el dia allà, i crec que tothom, el seu temps és or, i tampoc val la pena estar tot el dia allà. Per tant, en aquest cas, fer-ho és molt senzill. Val? Ho podeu fer a través de la web o per telèfon, el que us sigui més còmode. D'aquesta manera evitareu esperar massa i us atendran, i a més no fareu cues quilomètriques, que a vegades allà s'acumula tothom i passes el matí i la tarda allà.
Si em permets, afegeixo, feu-lo amb previsió.
Sí, tant.
Si vols anar la setmana que ve perquè ja et caduca,
no.
Estàs fotut.
Has d'anar amb temps,
Has d'anar
amb temps, Llavors, consell número 3, anem a conèixer el nostre cotxe. Alerta amb el parabrises, val? Si entrem a comentar aquesta part més pràctica, sabreu que una de les coses que sempre revisa la ITV són els parabrises.
Sí.
Si no ho sabeu, us ho dic jo,
Es treuen del lloc, fan
correcte,
així com...
No.
És així, és així.
Els estudien molt bé. Llavors, en aquest cas, heu de vigilar que aquests no tinguin esquerdes ni pedrades, cosa que pot passar, perquè si aquestes esquerdes estan en el camp de visió del conductor i s'han estès, formant una mena d'esquerda, perquè ens entenguem en el vidre, doncs ja us dic jo que els inspectors podrien arribar a apuntar-ho com un defecte greu i, per tant, no passeu la ITV.
És que anar amb el vidre esquerdat...
Clar, no. Compte aquí, eh?
Atenció.
Sí, però a vegades aquestes esquerdes són tan
petites... Ja, que no les veus.
I allà t'ho miren tan bé,
ja.
Que després dius, què ha passat? Doncs ha passat que tens una esquerda com una casa i ja pots tornar cap a casa teva, perquè no passes la ITV. Per tant, aquest tercer consell que té a veure més amb el funcionament del cotxe, atenció, sisplau, als parabrises. Llavors, consell número 4, alerta també amb els llums, val? La revisió dels llums, senyores i senyors, és amb molta diferència al moment de la inspecció on més errors es produeixen.
Compte,
I no ho dic jo, Hi ha dades que ho confirmen. De fet, per exemple, és molt habitual que un cotxe en perfecte estat mecànic no passi la ITV per patir defectes greus amb els dispositius d'il·luminació. Per tant, jo us diria, si no teniu del tot clar en quin estat estan els vostres llums del vostre cotxe, aneu al mecànic abans de passar la ITV. No passa res, que us ho mirin. I si heu de gastar un dineret extra, gasteu-lo. Perquè després anireu allà i us diran, pues els seus llums estan molt bé, senyora, i podrà passar. Si no tindreu problemes, haureu de tornar a passar a la ITV, haureu d'anar al mecànic, cosa que no volíeu abans.
Tot de nou.
S'ha de pagar, oi, per anar a la ITV?
Sí.
Sí, home, i tant. Sí, sí.
Perdoneu,
no me'n recordo el preu. No.
S'ha de pagar.
No me'n recordo el preu. Tampoc és...
No és caríssim.
40 i pico euros.
No, però per això et dic, ja que pagues,
assegura't
que el teu cotxe està bé. Perquè si no, sí que després et sortirà car.
No, la cosa és que si te troben algun defecte, has de tornar, solucionar-lo i tornar un altre cop.
I ja gastes gasolina anant a solucionar el defecte i tornant.
I tens un mes.
Ah, és a dir, tu pagues els 40 i escaig euros que costa.
Sí, sí, és així.
I tens un mes per tornar-hi sense haver de pagar els 40.
Exacte. Però si tornes el dia 32, tornes a pagar 40 i pico.
Però clar, ja gastes gasolina.
Sí, sí, no, i tant.
No val la pena, Llavors, consell número 5, porteu el cotxe net. Val? Sisplau, no sigueu marranots i marranotes i porteu el cotxe net tant per dins com per fora quan aneu a passar la ITV. I és que si el vostre vehicle dona la sensació d'estar cuidat, aconseguireu que l'inspector o inspectora tingui una bona predisposició a l'hora de qualificar errors. Sembla una bajanada, sembla que no sigui així, però jo crec que ho és. També us dic...
És manipulació, això.
No, però sé que si porteu el cotxe net com una patena, no vol dir, no és garantia de que passeu la ITV.
Clar, clar.
Però si arribeu amb un cotxe que pengen cabells, que hi ha a darrere tot el vostre armari, que hi ha unes sabates que fan mala olor, que el maleter està més ple que jo que sé. Doncs no.
No,
i tant. Porteu-lo net i polit, i això ja et dona bé més de gust que et revisin el cotxe. Diuen, aquesta persona és una persona de bé. De bé. Bé, les ovelles.
És bona idea portar el cotxe net sempre.
Sí, però quan aneu a passar la ITV, sobretot perquè al final entra una persona externa a la teva vida, i jo crec que això us... aconseguireu que s'ho mirin amb uns altres ulls.
I els teus amics i amigues també ho agrairan, si el tens net.
Sí,
i la família.
I la família.
Sí.
L'altre dia, perdoneu, petita anècdota personal. Jo no agafo el cotxe entre setmana perquè vinc amb la moto. I clar, el deixo sempre aparcat al mateix lloc.
Sí.
Doncs el vaig deixar sota un arbre, que sembla ser que tenia una família de pardals allà.
Caigut l'arbre o no?
No, l'arbre continua, però ha caigut els excrements dels pardals sobre el meu cotxe, que és... gairebé he de desenterrar-lo. Una cosa increïble.
Indignadíssima.
No, indignat, no, però vaig quedar déu-n'hi-do com està. Bueno, el vaig rentar, evidentment, tot sencer, perquè jo donava fàstic total.
Per cert, que el nostre company Albert Feixes...
Què diu?
Ens ha passat els preus de la ITV i el cotxe, 44,53 euros.
Sí.
Llavors hi ha els cotxes elèctrics que valen 28 en 35 euros, els diesel 54 en 48, en fi.
I les motos són menys, encara.
Sí.
Que també s'han de passar.
Sí, evidentment.
Llavors, anem al consell número 6, comproveu la matrícula. És important comprovar si la vostra matrícula està ben ajustada i, sobretot, que no tingui números borrosos i no estiguin doblegades. Sense anar més enllà...
Mira, clàssic.
Jo la meva matrícula de la moto la tinc una miqueta doblegadeta. Perquè una bona persona m'hi va donar un copet i me la va doblegar. Doncs no, doneu importància, això que us dic, perquè si l'inspector o inspectora considera que la matrícula no està en bon estat i que, per tant, impedeix la identificació del vehicle, no superareu la ITV.
Clar.
Això? M'equivoco una miqueta i ja riu, l'Andreu.
S'ha de veure.
No, sobretot, importància a les matrícules, que no tinguin bonys, que no estiguin doblegades, han d'estar en perfecte estat perquè es puguin veure bé, si no... Vuelta a casa.
Tu has passat la ITV de la teva moto?
Sí. Sí, que l'he passada, sí.
Perquè no, perquè es veu des d'aquí de l'estudi.
Oh, que és dolent!
Perquè va ser abans.
Ah, es veu des d'aquí l'estudi i està bastant doblegada. Ell ha dit una miqueta.
El número es veu, el número es veu.
Jo crec que el teu es veu bé.
No la tinc a davant.
La passaries igual.
Sí, jo crec que sí, el número es veu. Va, consell número 7, penúltim consell, atenció als retrovisors. És així de senzill, no passareu la ITV si els retrovisors no estan ben subjectes o estan trencats.
Sí.
Per tant, ja ho sabeu, els retrovisors són un element fonamental per la seguretat. No, Andreu, és que mira, l'Andreu avui m'està xinxant.
Però què et passa?
Que s'està fixant la moto de la Núria, que la tingui fora.
Ara assenyala la meva moto.
Clar.
Sí. I, sisplau, Andreu, quin retrovisor li falta a la meva moto?
El dret.
Saps que les motos 49 poden circular només amb un retrovisor?
Vaja.
I en aquest cas és d'obligatori portar l'esquerra, no el dret?
Tasca!
Ara. Tasca!
És que no tinc moto.
També és veritat, eh? Jo tenia els dos, però un se'n va desajustar, em van dir quan valia posar-ne un de nou, perquè havien de buscar la peça a l'altra punta del món i vaig dir, passo.
Clar, 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 clar.
Llavors, és legal, conduir com condueixo. Les 49, l'obligatori és el de l'esquerra. Després les 125 ja són els dos.
I perdona, i condueixes a gust?
Em va costar adaptar-me, però ara ho porto molt bé. Sí, sí, si no et giro una mica el cap, i què passo? I ja està. En fi, va. Últim consell, no, sobretot importància als retrovisors, eh? I consell número 8, reviseu les rodes. Ja ho sabeu, la mesura de les rodes ha de coincidir, ho hem explicat alguna vegada en aquesta secció, amb la que apareix com homologada la fitxa tècnica. Per tant, si no ho teniu clar, jo us diria aneu al taller i que el vostre mecànic de confiança us ho revisi. Si ho feu així, aconseguireu passar aquesta part de la ITV al 100%.
Hi ha una trampa amb les rodes, aporto una nova dada, que és que les dues de davant i les dues de darrere han de ser iguals, sí, és a dir, les dues de davant iguals i les dues de darrere iguals.
Això abans no era,
No, fa poc, crec.
Entre elles, davant i darrere, poden ser diferents, però les dues de davant i les dues de darrere han de ser iguals.
No ho sabia.
Si has punxat i només has canviat una...
Fatal, doncs,
És que una cosa...
Que no pots...
Jo em trec ara el carnet i crec que suspenc.
Jo també.
Aquestes coses aprens bé, la vida...
Quan t'hi trobes, jo crec que ho aprens,
Sí.
Llavors, hi ha molts més consells, però de moment us porto aquests. Crec que si algun
oient
ha d'anar a passar a la ITV durant els propers dies, la passarà amb èxit, a no ser que tingui una càrrega de cotxe, no la passarà.
Si no tens frens...
Clar, ja no la
passarà.
Ja anem malament.
No passes la ITV i et carregues un treballador d'allà. Per tant, intentem tenir frens ben posat.
Ai, 6 minuts.
La fórmula, fill.
La fórmula. La fórmula, eh? Som-hi, va.
Sí, se m'havia passat.
Documentació, més cita prèvia, més parabrises, més llums, més cotxe net, més matrícula, més retrovisors, més rodes, tot això elevat a bon estat. Una fórmula una mica estranya, però és així.
No, és així.
Igual. Niño, niña, la ITV ja no és un problema.
Ara.
Cuando la tienes que pasar, la ITV, hasta el coche ponse a temblar, la ITV.
Bravo. Bravo, Capravo. Capravo sempre està present a les nostres vides.
Sempre.
Vas a comprar amb el cotxe, tens un Capravo a prop i pots aprofitar. Has d'anar amb la ITV passada, això sí.
No, home, si estaria bé.
La gent de B va a comprar Capravo amb la ITV passada.
Sí.
Escolta, 65 anys d'història d'aquest supermercat meravellós.
65 anys,
65 anys. I no es jubilen, eh?
No.
Tot el contrari, estan en la cresta
de la... Ni viatges de l'Imserso, ni res.
Estan en la cresta de la ola, estan en el seu millor moment.
Ara.
Capravo representa el supermercat urbà de barri, de prestacions, amb un dels assortiments de productes més ampli del mercat, per metre quadrat.
Sí, és així.
En un metre quadrat ja tens moltíssimes coses on triar, tries.
És veritat, evidentment.
Ningú ha fet mai aquesta
broma. Tries.
A més, Capravo ja ha posat tots els torrons.
Home.
Tenen una diversitat de torrons, és increïble, tenen de tot i més.
Exacte, diversitat de torrons. Aquest és el concepte de Capravo respecte als torrons, diversitat.
I sobretot, colacao. Ai, cacaolat.
Veus? Mira... Tenen el cacaolat en pols.
Cacaolat en pols, home.
Aquí hem fet el nostre tast, en aquesta...
Cacaolat...
Que, mireu, una cosa, diré una cosa.
Sí, diré una cosa.
I ho vas fer molt bé, ja sé el que diràs.
Home.
Molt bé, Andreu.
El senyor que es va fer tan viral per haver tuitat...
Sí.
El cacaolat.
El cacaolat. Sí.
Jo li vaig contestar. Nosaltres vam estar parlant 20 minuts, perquè se'ns en va anar una mica l'olla.
Sí.
I aquí no ha arribat res.
I va etiquetar @lacaravanaestel. Per tant, potser és la manera de veure si els senyors de cacaolat...
Senyors de cacaolat.
Ens il·luminen.
És que tenen uns gots. Tenen uns gots molt macos.
Són xulos, eh?
Jo només en que envien gots,
ja està.
No cal que envien res més.
Sí, un gotet. Ja està, si el cacaulat ja el comprem nosaltres.
Clar.
Ara, si volen enviar-ho.
A Capravo. El comprem a Capravo, que és on tenen els millors productes, i 3.000 supermercats a les 4 províncies catalanes, que són, tries, 3.000 supermercats, que són, traduït en una sola paraula...
Legión.
Són Legión. Això ho has escrit el primer dia i s'ha quedat sol.
És que, sí.
Està bé.
Fem molta gràcia.
Escolta, botigues de nova generació... millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor. I ja sabeu que tenim una magnífica cistella en aquest mes de novembre, ja hem sortejat dues, doncs anem a per la tercera, cistella Capravo, on hi trobaràs productes bioessencials com les plomes bio, les genties cuites bio,
tot bio,
el cuscús bio, flocs de cibada integral i blat de moro bio, per als més dolços també melmelada de navius i gers bio i galetes d'espelta. Productes també d'higiene personal, perquè aneu nets pels puestos a passar la ITV. I també la revista Sabor, que sempre és una lectura obligada. Ja sabeu que cada dia us fem una pregunta. Ahir, molt èxit en la pregunta que vam fer, molt de caire personal. Ahir preguntàvem quin és el gest més bondadós que havia tingut algú amb tu.
Sí, molta gent que va participar.
La gent va participar. Sempre cada dia, arriben moltes respostes, però ahir jo crec que va ser el doble. I clar, avui repetirem una mica la fórmula, a veure si la gent s'anima. Ho dèiem a l'informatiu, són temps complicats i obscurs pels viatges de l'Imserso.
Sí, 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 sí.
I com cualquier tiempo pasado fue mejor, avui parlem de viatges.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute.
Bueno, 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 bueno.
De las hermosas historias toscano.
Ara.
Les abnegades persones que...
Saneu Jagurruchaga. Saneu Chaga.
I tots una mica Pocholo, eh? Pochocho, com era el de aquí? Que ballava. Sí, hi havia un que ballava.
Pocholo segur que no.
Pocholo no. Pocholo és més Joel Joan. Les abnegades persones que volen viatjar amb l'Imserso o tenen complicat. Però és cert que viatjar sempre és un plaer. Jo sé que vosaltres, equip de Miss Entre Teles, us agrada molt viatjar, ara us preguntaré. Però la pregunta per als oients és... Quin ha estat el viatge de la teva vida?
Clar.
El viatge de la teva vida. Marcos, aquell viatge que dius, el vaig gaudir, vaig descobrir coses, vaig anar molt ben acompanyat, vaig visitar llocs fantàstics...
O no cal haver anat acompanyat.
O no cal anar... Bueno, exacte, pot ser. O vas disfrutar de la meva solitud com a persona.
Sí, exacte. Sí, sí.
També és un concepte que estem a favor. Dubtava, sobre el viatge de la teva vida o el viatge que encara no has fet i vols fer a tota costa. Que sempre hi ha algun que dius, és que jo he d'anar a aquell lloc perquè tinc un plaer especial i un gust especial per aquell lloc. Uh-huh. Però bueno, ens quedem avui en la primera, segurament durant la temporada podem fer la segona. El vostre què? Teniu al cap el viatge de la vostra vida?
Sí, aquest estiu que vaig fer.
Aquest estiu, eh?
Sí, un Interrail sol.
Tu sol, eh?
Sí.
Vinga, ja, que enviant de temps...
Fins a la meva vida segurament serà Mèxic.
Mèxic, eh?
Serà, eh?
Serà? No, és, ja l'has fet.
No, serà.
Serà. Sí. En aquest cas no ha succeït encara.
No, encara.
Però dels que has fet,